Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal? Com esteu? Engeguem en aquest punt una ruta de 25 minuts, sense cap dificultat, on tot fa baixada, apta per totes les audiències. Això és el Sendes, un programa en el que parlem d'excursionisme, de senderisme i de viatges. Tres continguts que primer us hem de presentar en el nostre sumari. Començarem fent referència a un blog amb més de 1.000 entrades dedicades al senderisme, a les rutes en bicicleta i a d'altres modalitats d'esport a la natura. És engarrista.com, un dels espais web imprescindibles per deixar-nos recomanar amb rutes arreu de Catalunya, dels Pirineus i d'altres llocs del món. El seu autor, en Marc Soler, ens en dona més detalls en uns moments. Roca Corba és un petit cim que no arriba al miler de metres d'altitud, però que té unes grans vistes panoràmiques del Pla de Girona, de part de l'Empordà, del Pirineu i del Montseny. El Xavi Tió ens proposa de pujar-hi des d'un racó poc conegut però encantador, Granollers de Roca Corba, al costat de Sant Martí de Llémena. I continuem avançant en el viatge que la Yolanda Espuela Mendiola va fer a la Xina. Capítol 3. Tongli i Leshan. Tongli és un poble centenari on el visitant palpa la tradició de la Xina ancestral. I Leshan és el Buda més gran del món. Tot això a la part final dels Sendes, els quaderns del viatger. Capítol 394 del nostre programa. Ara sí que comencem. Veniu amb nosaltres a fer el camí? Doncs va, que marxem. Engarrista és un terme que no trobareu als diccionaris. De fet, és una paraula originària del Berguedà i Rodalies, que significa enfilar-se en algun lloc amb peus i mans, pujar a algun indret d'accés difícil. Proper, podríem dir, a grimpar, però amb un sentit molt informal. I basant-se en aquest mot, va néixer l'any 2007 una pàgina web anomenada engarrista.com, que 13 anys més tard podríem dir que ja és tot un referent pels aficionats a l'excursionisme, al senderisme i també a la bicicleta. Un espai imprescindible de consulta que conté, atenció, més d'un miler d'entrades per recórrer el territori. Els culpables en són la Sílvia i el Marc i les seves sortides. Amb la voluntat de compartir amb tothom les seves experiències a la muntanya, es va gestar un arxiu d'activitats, acompanyat d'extenses galeries fotogràfiques, mapes, referències i més informació complementària de cada lloc. El resultat és un espai personal per explicar la passió per la muntanya, reviure experiències i compartir-les amb tothom. En Marc Soler, el creador d'engarrista.com, ens parla de les temàtiques d'aquesta pàgina web.
Evidentment paisatgística, però també cultural, antropològica, esportiva, etc. Habitualment expliquem les activitats que fem, que són de diversa naturalesa. Potser el que més hi ha són activitats a peu, caminant, senderisme, excursionisme, però també fem molta bicicleta de muntanya. I durant aquests anys també hem anat fent doncs, altres activitats com alta muntanya, alpinisme, vies ferrades, esquí de muntanya, alguna coseta fàcil d'escalada i fins i tot una mica d'espeleologia i barrancs, però a un nivell molt amateur.
Déu-n'hi-do, per triar i donar. Tot un seguit de propostes per gaudir de la muntanya de forma responsable, que de fet són una tria. En Marc i la Sílvia surten a caminar o a rodar quasi cada cap de setmana. Rutes de mig o d'un dia, de cap de setmana, o, quan hi ha ponts i vacances, de més durada, fins i tot viatges. No hi ha període d'actualització. De vegades, un o dos cops a la setmana. De vegades, en un mes. I el resultat és més d'un miler d'entrades al web, que no se circumscriuen, com dèiem, exclusivament a l'àmbit territorial del Marc i de la Sílvia.
Tenim moltes entrades al blog del nostre entorn més proper, que és el Berguedà. Però també voltem molt a nivell de Catalunya i de tot el que és el Pirineu. De fet, ens interessen les muntanyes de tot arreu. I quan hem tingut la possibilitat de viatjar a indrets de muntanya de diversos continents, doncs ho hem fet, com ara els Alps, l'Atlas, els Balcans, el Caucas, els Andes i fins i tot l'Himàlaia. Hem intentat conèixer també paisatges extrems, curiosos, diferents, a llocs ben diversos com Islàndia, Sicília, Còrsega, Jordània, Kurdistan, Turquia...
Ja heu vist que l'oferta territorial en garrista.com és molt extensa, com també el tipus d'excursions i sortides que s'hi detallen. No hi falten els imprescindibles, aquelles sortides que de ben segur tothom qui tingui una mica d'interès en la muntanya ha fet algun cop. Però, com explica el Marc Soler, cada cop tendeix més a explorar llocs més amagats, rere països. Tots aquests llocs que li proporcionen una major sensació de descoberta.
és que sovint sortint fora del que són els circuits més coneguts de muntanya podem trobar racons exquisits que tant paisatgísticament com a nivell de tranquil·litat ens poden oferir una gran experiència. Per exemple, hi ha cims de 2.900 metres que són ben poc freqüentats i en alguns d'aquests hem gaudit més, per exemple, que en alguns 3.000. O a vegades petites excursions a peu o en bicicleta per visitar doncs, un poble abandonat, un castell, una ermita romànica o un mirador natural que acabes tenint una experiència fantàstica.
Cada entrada que hi ha al web no és la causa de fer una sortida, sinó a l'inrevés, la conseqüència. En Marc explica que ell, la Sílvia i el seu gos, el Fum, no fan excursions amb la intenció d'explicar-les al web, sinó que expliquen aquelles activitats d'entre totes les que han fet que els semblen d'interès per compartir. Primer, es fixa l'objectiu de trobar una ruta en algun punt que els interessi. Després toca fer el xafarder amb els mapes, que activen la imaginació i la curiositat de trepitjar aquells indrets. Després busquen informació complementària de la zona i rutes, per dues vies, llibres i internet. Dissenyen la ruta, la traslladen al GPS i fan moltes fotos durant el trajecte. De tornada a casa, a gira feina, publicar-ho tot. Li hem demanat al Marc Soler que ens faci un suggeriment d'entre el miler d'entrades que hi ha al web.
Però per buscar una cosa potser ben a prop de casa, doncs triaria una vegada que vam anar al Pedraforca i vam fer els tres cims, el Pollegó Inferior, el Pollegó Superior i el Calderer. Va ser una sortida molt bonica, no només pel fet de fer els tres cims, sinó perquè la ruta és preciosa i molt completa, amb trams de grimpada, amb ràpel i fins i tot una mica d'espeleologia que permet conèixer doncs, les diferents cares d'aquesta gran muntanya que ens estimem tant els berguedans.
I també li hem demanat que ens proposi alguna ruta que hagi fet recentment i que li hagi sorprès gratament. Al final s'ha acabat decantant per la cara septentrional dels Pirineus.
I alguna recomanació entre les darreres entrades a la web? Doncs potser recomanaria, entre les últimes entrades, les rutes en bicicleta que hem fet aquest estiu al vessant nord dels Pirineus. Precisament per buscar tranquil·litat i fugir de les massificacions en temps de pandèmia, vam desplaçar-nos i vam trobar llocs poc coneguts de l'Arieja i el vessant nord dels Pirineus, direcció oest, on vam gaudir de paisatges preciosos i poc coneguts, poca gent, molta tranquil·litat, i vam fer rutes tant a peu com sobretot en bicicleta, que ens van oferir doncs, una experiència sensacional.
Així doncs, si us agrada caminar o rodar amb la bicicleta per muntanya i esteu poc inspirats a l'hora de decidir-vos per un lloc al que anar, engarrista.com de ben segur que es converteix en una bona font d'inspiració. Com diu el Marc Soler, al món hi ha molts llocs bonics i una llarga llista d'espais pendents de conèixer.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Una perfecta talaia sobre el Pla de Girona, sobre el, podríem dir, tots els terraprims de l'Empordà, sobre gran part de la Catalunya central. Una Miranda excepcional, tot i que no té una gran alçària, però que sí que ens sorprèn per, en un dia clar, veure un panorama espectacular. I a més en un d'aquells racons una mica oblidats, potser de vegades que no el tenim massa present, però que val la pena recuperar. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard.
Dèiem, una Miranda que, tot i no ser excessivament elevada, però sí, permet unes vistes molt maques, eh?
Sí, perquè estem parlant d'una alçada que no arriba justet als 1.000 metres per poquet, i com deies, continuarem parlant de comarques que teníem una mica oblidades. L'altre dia parlàvem del Ripollès, avui ens n'anirem cap al Gironès, anirem a la part nord-occidental de la comarca, quan ja toca a la Garrotxa i al Pla de l'Estany, per acostar-nos al municipi de Sant Martí de Llémena, i, en concret, el poble disseminat de Granollers de Rocacorba, el que fou centre de la baronia de Granollers, per pujar al santuari marià de Rocacorba, indret emblemàtic, magnífica talaia, com bé deies, en un itinerari circular que ens descobrirà boscos esplèndids, fonts, coves, un santuari de primer ordre i algun arbre monumental excepcional.
De fet, ja de per si la Vall de Llémena té molt d'interès, és un lloc plàcid, és un lloc verd, humit. a cavall, com dèiem, entre la Garrotxa i el Gironès, en aquesta zona interior de Catalunya, aquests camins que se surten dels principals eixos de comunicació, i això ens encanta d'entrada. Però és que aquest és un segon eix que se surt d'un segon eix, és a dir, d'un primer eix que fuig dels eixos principals, doncs és un segon ramal que ens porta a Granollers, oi?
És encara una raconada més amagada, anem cap a la vall de Llémena, i podem arribar des de la Garrotxa o des del Gironès. El cas és que entre Sant Martí de Llémena i Sant Esteve de Llémena, just pel límit administratiu entre les dues poblacions i les dues comarques, en surt una carretera que va fins a Granollers de Rocacorba. Al quilòmetre 2,5, quan ja veiem el poble, 600 metres abans d'arribar-hi, hem d'agafar a la dreta una pista molt ben condicionada que va cap a les Oliveres, indicada a Can Plana, que és la referència que ens guiarà. En un quilòmetre deixem l'entrada a Can Plana, una casa de turisme rural, la passem i 150 metres enllà aparquem en un espai reduït al costat de la riera de Rocavallera, on per la dreta baixa un camí que és per on tornarem i tenim uns indicadors de senderisme. Comencem a caminar reculant aquests 150 metres fins a Can Plana i girem a l'esquerra per un camí carreter que ens porta al Pla de Gelats i després amb unes zigzagues ens puja a la Masia de Gelats que deixem a l'esquerra. D'aquí surt un sender ben fressat que, sense manies, s'enfila de dret pel mig del bosc d'Alzines i de Bruc fins a assolir el collet del turó Rodó. Podem acabar d'enfilar-nos dalt la carena propera fins al mateix turó Rodó per tenir una bona vista de la vall de Llémena i, altre cop al collet, canviem de vessant i baixem cap a llevant, cap a l'antic poble de Rocacorba, disseminat i actualment deshabitat, fins a sortir sobre una pista. Creuem la pista i després la riera de Rocacorba i arribem a la Roca Barret, una curiosa formació que ha erosionat la base d'una roca i li ha donat una forma com de barret, i d'aquí arrenca el camí de l'Escaleta, que amb grans lloses al terra com esglaons ens puja per un bosc ple de molsa i falgueres fins a l'Arcova, quan el camí ja s'aplana. L'Arcova de Rocacorba, o Cova de la Verge, o també Cova de Rocacorba, és una cova constituïda per una única galeria ascendent, lineal i estreta, d'uns 70 metres de recorregut i uns 17 metres de desnivell, sense gairebé formacions, on entrem per una petita gatera de pocs metres que aviat permet incorporar-se a l'interior. De la cova, ja més planers, arribem de seguida al collet entre el Puigsou i Rocacorba, a sota mateix de la gran proa rocallosa on s'alça el santuari Marià. Antigament hi havia un castell termener i la capella, amb el temps, es va anar reformant i transformant en santuari fins que al segle XVIII s'incorporà l'hostatgeria que li dona l'aspecte actual. És tot un gran edifici posat com en equilibri sobre la roca amb un cert aire de castell. Si està obert, val la pena visitar-lo i des de la punta de la proa hi ha un mirador amb una vista esplèndida. Ara bé, tant si el trobem obert com si no, com si el trobem tancat, el que podem fer és, pel costat de l'edifici, enfilar-nos al turó veí, una mica més alt, que resulta, això sí, un excel·lent mirador. Rocacorba i el veí Puigsou al nord destaquen des de molts indrets, especialment de les comarques gironines, per això s'hi han instal·lat diverses torres de telecomunicacions, especialment el Puigsou, i s'hi poden veure les serres de l'Albera, la Serra de Rodes, el Montgrí, les Medes, tota la zona de les Gavarres, el Montseny, el Coll Sacabra, veiem també el Puig Sacalm, el Puigmal i bona part del Pirineu més oriental. Només se'ns escapa l'Alta Garrotxa, que queda amagada darrere el Puigsou, que és una mica més alt. El peu de Rocacorba hi destaca sobretot Banyoles i el seu estany, que es queden a la vista, i més enllà veiem també tota la conurbació de Salt Girona. Un cop contemplat tot aquest vast panorama, retornem al collet i pel camí dels Morts, paral·lel a la pista que hi arriba des de Puigarnol, pel vessant ponentí del Puigsou, per entre Fageda, Planers, arribem al Pla de Martí. Aquí, ara per pista, que més endavant es converteix en sender, baixem a Sant Nicolau. I arribem per la font del mateix nom, en una raconada frescal sota uns grans plataners i pins. Al davant hi ha el Pla de Sant Nicolau, on destaquen tres coses. Hi ha la casa de pagès en rehabilitació, una petita ermita romànica i l'excepcional castanyer del Pla de Sant Nicolau, declarat arbre monumental, un arbre excepcional, assoleix els 18 metres d'alçària i 16 metres de capçada. El que passa és que està força malmès, està tot foradat i buitat per dins, arrela sobre una roca superficialment i de seguida ramificant quatre vesses, també de grans dimensions. Tota la gran rabassa és immensa i el vol de soca es fa difícil de mesurar. No?
Cal dir que no és l'únic castanyer que hi ha allà.
Ara t'ho anava a dir, a la vora mateix, uns 10 metres, hi ha un altre castanyer prou considerable que queda eclipsat per aquest més gran, pel primer. I llavors el que fem és, del costat de la font surt un camí indicat a Granollers de Roca Corba pel Coll se posa, que prenem pujant fins la Pedra dels Tres Senyors, una pedra termenera tallada com un prisma triangular on a cada cantó hi ha gravat el nom dels pobles que separa Granollers, Biert i Falgons. D'aquí arribem en baixada al Coll se posa, en creuament de camins important, on n'agafem un indicat a Granollers, que baixa força estona per sobre de roca nua, amb vistes cap al far, és el camí de la Llosa Llarga, que ens baixa fort fins al gran mas del Portaló, rehabilitat recentment, i d'aquí ja retrobem el cotxe en poc tros.
Doncs una excepcional ruta, que quina distància té aproximadament, Xavi?
Estem parlant d'uns 12 quilòmetres i mig.
Desnivell?
Amb un desnivell d'uns 770 metres de desnivell positiu.
Temps?
4 horetes efectives, però fàcilment ens n'hi passarem unes 7 amb totes les visites.
Grau de dificultat?
Entre un i mig, 2 sobre 5, per alguna pujada i baixada forta i per la mica de desnivell que ja comença a ser considerable.
700 metres ja és un 770, desnivell mínimament considerable. Eh?
Exacte.
Evidentment. Cartografia?
De cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Garrotxa, zona volcànica, escala 25.000, molt apropiat, i també tenim el magnífic blog que hem comentat més d'una vegada d'Antoni Planes, que es diu muntanya.planesantic.org.
Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure!
Sendes. Hola, el meu nom és Yolanda Espuela Mendiola i el meu viatge va ser entre el 5 i el 21 de setembre del 2014 a la Xina.
Seguim endavant amb el fantàstic viatge de la Yolanda a la Xina. Som a l'equador del viatge i la Yolanda s'endinsa en la Xina profunda. No massa lluny del Camp Base, la ciutat de Shanghai, l'objectiu serà una ciutat tradicional i centenària, Tongli. Sabrem com és aquesta ciutat tradicional i també coneixerem el Buda més gran del món, el de Leshan, encastat a la roca d'un cingle. Tot això regat amb alguna imprescindible anècdota de viatge. Formaran part del tercer de 5 capítols dels Quaderns del Viatger dedicats a la Xina.
Com a Xangai tenia bastants dies, havia buscat llocs propers on pogués fer una excursió d'un dia. Vaig decidir anar a una vila a 100 quilòmetres en tren i en bus a uns 30 més, que vaig llegir que era també un lloc amb canals i amb tradicions centenàries. No em va semblar complicat poder arribar i em vaig decidir anar a Tongli, que és una vila de tradició centenària. Allà es camina per un carrer tipus avinguda i acabes arribant al que seria pròpiament la vila de tradició centenària de Tongli. És un conjunt de carrers al voltant d'uns canals on pots trobar construccions tradicionals, artesans, pots passejar en uns petits vaixells pels canals. Seria una mica com un poble espanyol, però sense ser una recreació, perquè tenen la part aquesta, que és com visitable, però no està construït exprés per això. És una cosa que ja existia i que l'han aprofitat. Jo vaig fer una mica l'itinerari aquest que et marquen i després, com és habitual amb mi, em vaig entretenir entre els carrerons del voltant. En aquesta altra part, tot no està tan preparat, i veus on viuen, com viuen. Tenen les cases obertes i veus el que estiguin fent. Si estan cuinant, coses que després venen com artesans, dibuixen. Hi havia un senyor gran fent uns dibuixos. De fet, em vaig comprar un. Estenen la roba, el que sigui que estiguin fent. Era l'única occidental en tot el recorregut per Tongli. Havia llegit que a Tongli encara feien servir una tècnica tradicional de pesca que consisteix en que tenen un au. No sabria dir quin nom és el nom de l'au aquesta. És un ocell amb unes potes llargues i amb un bec bastant llarg. El tenen lligat allà a un pal a la barca i el llencen, el fan volar cap a l'aigua a pescar amb el bec. Quan veuen que l'ocell aquest ha agafat el peix amb el bec, tiren de la corda, l'agafen, el fan tornar cap a la barca i li treuen el peix del bec. Trobo que vaig tenir sort i com que em vaig sortir de l'itinerari aquest, ho vaig poder veure. Després de Xangai, vaig anar a Chengdu. Chengdu no és una de les ciutats a les quals les guies de viatges occidentals li dediquin gaire atenció. Realment no la vaig visitar i la vaig fer servir de base per la gran visita que era el meu objectiu, visitar els pandes. A Chengdu vaig estar realment un dia i mig llarg i el dia següent vaig fer una visita a Leshan per veure el Gran Buda i el següent la visita estrella per mi, la base de recerca i conservació de pandes. Aprofitant que estava a Chengdu i que a prop, recordem que a la Xina a prop poden ser centenars de quilòmetres, havia vist que hi havia el gran Buda de Leshan, el Buda més gran del món. He de dir que és increïblement enorme, gegantí, i no poso en dubte que sigui el més gran del món. I no sé si el de Leshan és el més gran excavat en pedra, assegut, o en total, o sigui, el més gran dels més grans. Però us puc assegurar que si hi ha algun més gran, ha de ser l'hòstia de gran, perquè el de Leshan és molt gran i no imagino res més gran després d'haver-lo vist. És un Buda que està excavat a la muntanya de Lingkuin o una cosa així, a un penya-segat. Van agafar un tros de muntanya i el van anar tallant a dins. I als costats i darrere està enganxat a la muntanya, el Buda. És un Buda que està assegut. Està a la confluència de tres rius i fa 71 metres d'alçada. Està representat assegut, amb les seves mans a sobre dels seus genolls i les orelles són enormes, li fan 7 metres. El cabell el té amb rínxols i al costat d'un dit del seu peu, no és que siguis petita, és que ets minúscula. Té un aspecte molt tranquil, molt serè. Hi ha tot un recorregut d'escales que van des de la part alta de la muntanya, des de dalt del penya-segat, als peus. Des de dalt d'un dels costats del Buda. Són unes escales que fan un zig-zag per anar baixant tot el penya-segat i acabes a la base de l'escultura i davant del riu. El Buda està integrat a un lloc muntanyós que es pot visitar tot l'entorn. Hi ha recorreguts més o menys llargs i també hi ha zones i temples per visitar. Jo vaig anar un diumenge. És un dia que els xinesos tenen festa i ells aprofiten per fer turisme. I tenen una forma d'entendre les normes socials molt diferent a les nostres. I és molt fàcil que et puguis sentir molt incòmode entre ells, ja que fer cua no és el mateix que entenem nosaltres per fer cua. És apilonar-se i empènyer i passa el primer que passa. No entenen que fent cua guardis una distància amb el de davant, no entenen com nosaltres els volums de veu. Per ells escopir quan ho necessiten és normal. Mastegar amb la boca oberta, fent sorolls, el cau de la teva orella també és normal. I si volen passar, no et demanaran pas. Passaran, si fa falta, gairebé com qui diu, per sobre teu. Si et fas una foto, es fiquen al mig per sortir. És tot molt diferent del que és per nosaltres. I a mi aquell recorregut per baixar a veure el Buda se'm va fer molt dur de gestionar perquè eren molts.
Doncs no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els tres continguts del dia. Si els voleu recuperar o escoltar programes anteriors, ho teniu molt fàcil, a un sol clic, al web de la xarxa de comunicació local, www.alacarta.cat/sendes-radio. Rebeu una salutació de tot l'equip que fa possible el Sendes, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i un servidor de vosaltres, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Fins al proper programa i, mentrestant, que tingueu una molt bona ruta.